I avui divendres ja sabem que sempre acabem, no?, amb el nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, Santi, avui ens fiquem més seriosos, no?, que el divendres passat que vam fer tota aquesta recopilació gastronòmica, no?, tradicional, perquè avui anem a xerrar d'una de les figures, diguem, històriques més reconegudes, no?, així a Vila-real, no?
Sí, el cardenal Tarancón.
Val. Tinc molta curiositat perquè has conegut personalment el cardenal, no?
Sí, però he de dir que no és que siga un esdeveniment com que l'haguera conegut, que me n'haguera anat a sopar en ell o coses així. És com qualsevol persona de Vila-real, crec que, bueno, que estiguera viva en aquests anys, és fàcil que l'haguera conegut. Per què? Perquè ell feia misses en el maset on ell vivia els últims anys a Vila-real, ahir al Camí Fondo, passant el pont de l'Ermita, i doncs quan jo era menut els meus pares anaven a algunes d'aixes misses, i aleshores jo recordo estar ahir dins, en la capelleta Issa, que sé que fa uns anys la van obrir i van fer una altra vegada missa ahir dins, en Issa capelleta xicoteta, que jo quan he vist les fotos, doncs és que la recorde perfectament, i el recorde en el puro, en la boca, perquè ell fumava prou, i és característic de Tarancón, el puro, el cigar, en valencià normatiu, que ell duia, que no sé si era de l'Havana o què, jo hi he sentit moltes històries, sobretot per, diguem-ne, per el que ell va representar també políticament i des del punt de vista religiós també. O sigui, que sí que l'he conegut personalment, però jo diria que l'he conegut personalment perquè sóc de Vila-real, i com qualsevol vila-realenc que estiguera viu al temps, és fàcil que hagi coincidit en ell en algun moment.
Clar, i quan creixes, Santi, i penses que vas estar, diguem, en aquestes misses, quin sentiment entra al conèixer aquest clar, parlar d'un personatge històric però haver estat, diguem, en el mateix lloc que ell, és, quan eres major ja ho reflexiones més, no?
Sí, perquè evidentment jo en aquell moment no era conscient, era un xiquet, de qui era esta persona. Ara ja ho soc una miqueta més, i suposa que a mesura que investigues més sobre el personatge, doncs encara eres més conscient de tot el que va representar per a, no només per a Vila-real, sinó per a tot l'estat espanyol, i en concret, com tots sabeu, per a la transició.
Sí, exacte. A més, el cardenal Tarancón, per exemple, així a Vila-real i altres localitats, té un carrer, no?, i inclús la nostra universitat a distància.
Efectivament, i també, no ho has dit, una estàtua que se li va dedicar el 2006, crec que la van inaugurar en les festes de la Mare de Gràcia del 2006, per una donació de la Fundació Caixa Castelló Bancaixa, i això és el que té un carrer, una avinguda, crec que és una avinguda. I per què? Perquè evidentment no, o sigui, ell no va néixer així, va néixer a Borriana, però Vila-real va ser important per a ell perquè tenia molts amics així, va viure els últims anys de sa vida, ara ho explicaré, va ser arxiprest així, i jo crec que Vila-real, vull dir, encertadament li dedica esta avinguda a la universitat, també el monument que té. No ja pel que va representar Vila-real per a ell, sinó per el que va representar
per al món, clar.
I també per el que per al cardenal Tarancón va representar Vila-real, perquè vull dir, és el que dic, vull dir, va ser un personatge que va decidir, doncs, els últims anys doncs passar-los amb nosaltres.
Fins i tot va ser fill adoptiu de la ciutat.
Sí, ell va ser fill adoptiu, això es va, en un ple extraordinari de l'any 69, es va reconèixer com a fill adoptiu. Adoptiu ja sabeu què és, que se li reconeix el paper d'esta persona per a la ciutat, però per la seva voluntat, no? Que Vila-real fora important per al cardenal Tarancón. Ell té reconeguts molts carrers arreu del país, però jo crec que Vila-real és ben especial, no?, en aquest sentit.
Sí, però no obstant això, a la nostra ciutat durant alguns anys es podia llegir en algun mur allò de Tarancón al Padredón. Per què?
Bé, doncs perquè, i ara ho comentarem en la seva biografia, doncs ell va ser un personatge controvertit ja sabeu tot el que va representar la, la Guerra Civil i la postguerra, en el qual el règim franquista doncs, va donar suport obert a l'Església, i aleshores ell, en un moment que era un moment de renovació per a l'Església, com és el Concili Vaticà II, ell va vindre una miqueta patrocinat per el papa Pau VI, doncs ell va representar una apertura a la democràcia, però ja en els últims anys del franquisme, en el tardofranquisme que es diu, doncs va tindre una sèrie d'episodis de desencontres amb el règim que van provocar això de Tarancona al Paredón, doncs va ser arran del funeral de Carrero Blanco, en el qual doncs hi havia, bé, si mireu la pel·lícula aquesta, que alguna vegada l'han passada per Canal 9, a veure si per a punt la passen o si no en YouTube la podeu trobar. Doncs ahir, quan li cridaven això, ell explica en el film doncs que un dels responsables eren precisament els legionaris de Crist. Els legionaris de Crist, que són, diguem, un ala de l'Església, i ell en la pel·lícula s'explica així, no? I ell diu, no, tranquils, que no em faran res perquè són cristians. Això és una de les coses que ell diu, que també jo crec que representa quina era la seva espiritualitat. Jo crec que va ser una miqueta ingenu, perquè no tinc clar jo que no foren capaços, ja no dic este moviment que he dit, sinó el règim en si, de fer-li alguna cosa. I aleshores, en ese funeral, doncs li van insultar, li van dir de tot, i fins i tot el que era en aquell moment el ministre d'Educació, quan ell va passar donant-li la mà doncs, als diversos ministres que representants del govern de Franco allí, doncs li va retirar la mà, i d'això n'hi ha imatges, les podeu veure, que es veu com va donar-li la mà i el ministre franquista d'Educació li la retira. I va ser tan grossa la història que va haver d'eixir per la porta de darrere de l'església de Sant Francesc el Gran, que és on estava fent-se el funeral. I per això, molta gent de l'àmbit de l'extrema dreta, del règim, doncs dir això de Tarancona al Paredón, d'ahir ve.
Si et pareix bé, Santi, ara sí que abordarem qui era, en definitiva, el cardenal Tarancón, no?, i la seva figura.
Bé, el cardenal Tarancón, primer he de dir quan va néixer, el va néixer el 1907, el 14 de maig, Per tant, enguany faria 114 anys del seu naixement, el 14 de maig. Vull també subratllar la importància d'esta data. 14 de maig està a 3 dies del naixement de Sant Pasqual, per la filiació i la relació amb el nostre poble. I va néixer a Borriana, com he dit, i va morir després a València en l'any 2007. Bé, ell doncs és un... Primer, com tots els capellans, doncs comencen sent capellans en el seminari de Tortosa, fa un doctorat en teologia, és a dir, ell era coneixedor profundament de la teologia, i ja a principis dels anys 30, ja sabeu que són els anys de la República, doncs ell ja exercia, no?, com a religiós. Després de la Guerra Civil, ja sabeu que en l'alçament franquista doncs va haver este suport del règim a l'Església, i en aquest temps ell el fan bisbe d'un bisbat xicotet, que és el de Solsona. Era el bisbe en aquell moment més jove de tota Espanya, el més jove, i sí que és curiós una pastoral que hi fa com a bisbe de Solsona, que s'anomenava "El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui", perquè aquesta pastoral parlava contra una cosa que hem parlat així alguna vegada, que era l'extraperlo. I què passava? Que molts dels dirigents franquistes doncs s'estaven enriquint en això, en l'extraperlo. I ell escriu contra aquesta corrupció, no?, perquè era corrupció política del règim. I això va fer que la seva carrera eclesiàstica, perquè era un home, era un bon teòleg, doncs estiguera estancada durant quasi 20 anys.
És 20 a dir, anys.
20 anys. Perquè no sé si sabeu que el règim, bé, tenia la tradició del que s'anomena el dret de presentació, és a dir, que podien presentar els bisbes a Roma que al règim li convenia, i és un rei que tret que venia dels reis catòlics, però a Franco també li el donen. Després, per cert, al rei emèrit també li el donen, este rei que...
Sí, sí, sí.
ha fugit o bé...
També li van donar.
També li van donar, però ell no el va exercir.
No el va aprofitar en cap moment, no?
En cap moment, no el va exercir, però li el van donar també perquè era un dret secular, eh?
Sí, sí, sí.
I bé, i el mateix nuncio d'aquell moment, que sabeu que és el representant del Vaticà a Espanya, doncs el que li diu de per què el dissaben ahir en ese bisbat durant 2 dècades és que, mira, fill, fins que els del govern no digerisquen el pa... El pa, perquè la pastoral era
clar.
El pa nostre de cada dia, donem-ne senyor el dia d'avui, diu, fins que els del govern no digerisquen el pa, no pot continuar la teva carrera endavant. Vull dir, això és el que li va dir el nunci en aquell moment. Ell també va participar en el Concili Vaticà II, que va ser quan va ser escollit Pau VI, sabeu que el va convocar Joan XXIII, i Pau VI el va continuar. I este papa va ser el, diguem-ne, el seu protector. Ja sabeu que era un papa que volia obrir l'església, que va acabar les misses en llatí d'esquenes i aquestes coses, que ell té un llibre, després, si dona temps parlarem, precisament sobre la llengua del poble en l'església.
Ah.
Perquè ell va ser membre de la Real Acadèmia Espanyola, lloc des del qual, per cert, va defensar la unitat de la llengua. Quan parla de la unitat de la llengua, valencià, català, balear, i ell, com a, en el seu treball filològic, doncs, va defensar esta unitat. Vull dir, és una de les coses que també són curioses d'este personatge.
Sí, perquè pareix que estem parlant de temes d'avui, no? com dies abans.
Efectivament, com estava dient abans. I després, perquè pot ser, associem l'Església amb certes idees de dreta, però jo crec que el cardenal Tarancón, sobretot, era un home espiritual. El fan arquebisbe de Toledo al gener de 1969. Este càrrec anava lligat al títol de primat d'Espanya. I ese mateix any, Pau VI, que com dic era el seu patrocinador, li va entregar el capelo per cardenalíssim, el va fer cardenal. Després li donen també la seu de Madrid, és a dir, el fan bisbe de Madrid, arquebisbe de Madrid, i és curiós també perquè les autoritats de Toledo, que és on havia estat exercint d'arquebisbe des de l'any 69, i això de Madrid ja va ser 2 anys després, doncs no van voler participar en l'acte. O sigui, ell ja tenia, diguem-ne, alguna cosa que venia de lluny, ja dit des de quan, des de esa pastoral social.
Esta pastoral, clar.
En el franquisme, com que no acabava estar d'acord, malgrat que...
I ja havia passat temps, o sigui, ja havia passat molt de temps,
sí.
I clar, que el papa imagine que li donarà aquest càrrec tampoc es sentaria molt bé a aquest govern.
És que va arribar al punt això, que després d'aquest funeral en el qual li cridaven Tarancón al paredón,
sí,
és quan se desencadena el que s'anomena el cas Añoveros, perquè el bisbe de Bilbao va ser detingut per el règim i la seva finalitat era exiliar-lo, i el volien exiliar a causa d'una pastoral que havia escrit i que va dir que havien de llegir en en totes les esglésies de Bilbao, no? On ell era bisbe. Què dia? El poble basc, el mateix que els altres pobles de l'estat espanyol, té el dret a conservar la seva pròpia identitat, cultivant i desenvolupant el seu patrimoni espiritual. No obstant això, en les actuals circumstàncies, el poble basc s'estropeça en seriosos obstacles per a poder gaudir d'este dret. L'ús de la llengua basca, tant en ensenyament com en altres nivells, com els mitjans de comunicació, està sotmès a moltes restriccions. Les manifestacions culturals es troben sotmeses i discriminades pel control del règim, etcètera, etcètera.
Etcètera, etcètera, clar, o sigui...
Aleshores es va enfadar prou...
Sí, va sentar, imagina't, molt malament, no?, dins del govern.
Efectivament, i el volien exiliar. Però, clar, tu no pots agafar un bisbe i detindre'l, que és el que va fer el règim, i després pretendre exiliar-lo, perquè el dret canònic, és el dret intern de l'Església, doncs, evidentment, el que té reservat per a la gent que fa això és la excomunió. I ahí és on ve un dels capítols controvertits, que jo crec que no s'ha dit tot, però que hi ha qui diu que va arribar a reunir-se el cardenal Tarancón amb el mateix Franco, hi ha qui diu que va tindre intermediaris, i el que sí que reconeix ell en la seva autobiografia, el cardenal Tarancón, és que va tindre signada l'excomunió del govern franquista. jo crec que és una llàstima que no l'excomulgaren, perquè vull dir, ell va signar l'excomunió de, vull dir, del règim de Franco, dels ministres de Franco, i en l'últim moment sembla que tot això es va fer enrere, que haguera sigut, imagina't, a les acaballes del règim franquista, que s'haguera produït una excomunió.
I haguera sigut un trencament de l'Església Catòlica a Espanya, no? Amb el govern central, no?
Sí, un trencament, i sempre diuen allò de con la Iglesia hemos topado,
sí.
Perquè sí que és veritat que és curiós que no es case amb ningú.
Sí. No, i a més que sempre hem tingut, jo per exemple, que sóc més menuda, no, l'imatge del govern franquista, no, molt apropat a l'Església, molt unit, i fixa't que apareix un cardenal com el cardenal Trancón, que discrepa en moltes de les opinions o de les directrius del govern.
Sempre s'ha dit que va ser una de les causes que van fer vull dir, probablement no la única, però una de les causes que van fer que l'estat espanyol s'obrira a la democràcia, i se suport que l'Església, en la persona del cardenal Trancón, li va retirar en les acaballes, i que per tant això va possibilitar, va obrir una miqueta més el ventall per a que poguérem entrar en una democràcia. Per això diuen que Trancón va ser tan important per a la transició.
No, però està bé que d'un conflicte així, no, s'obrigueren aquestes portes també.
Però, vull dir, el divorci entre el franquisme i l'Església va arribar a tal punt que quan va morir Franco, el 20 de novembre de l'any 75, no va anar el cardenal Trancón, que haguera sigut el que li haguera pertocat fer aquest funeral, però hi va dir, és que jo he vist l'entrevista que li fan, i va dir, és que només era un cap d'estat.
Clar.
Per què havia d'anar jo, no? I aleshores doncs va anar un altre bisbe, no? Aixa missa no la va fer ell, Sí que va fer la de la proclamació de Joan Carles I com a rei, el novembre de l'any 75, a l'església dels Jerònims. En aixa missa, anomenada Missa de l'Esperit Sant, sí que va participar. Però en la del soterrar de
Franco, no.
Per voluntat d'ell, a més ho diu en un vídeo, ell no va voler participar en aixa missa. I després hi ha la transició, que és on també està el punt d'inflexió de l'Església i del cardenal Trancón. Ell continua fent un paper molt important, és el president de la Conferència Episcopal, que ja ho era des de l'any 71, i el va exercir fins a l'any 81. Perquè ahir sembla ser que quan es van elegir a Joan Pau II, el pròxim papa, en el conclave de l'any 78, doncs la Santa Seu, com que sembla ser que ja no li fa el mateix suport que Pau VI.
Yeah.
Sabem que Joan Pau II era un papa una miqueta més conservador, no? que l'altre anterior, i possiblement això doncs és el que també va...
Li va tallar un poquet més les ales, diguem,
sí,
no?
Sí, i també Joan Pau II sembla ser que era una miqueta crítica la falta de protagonisme de l'Església en aquests anys, però jo crec que Trancón ho va fer intencionadament, se va apartar intencionadament d'aquesta barreja o aquesta unió Església-Estat en un moment que era realment crític. De fet, va ser una sorpresa quan al final, en l'any 82, la dimissió que ja havia presentat un any o dos abans, doncs li la van acceptar, i la va acceptar perquè la podia rebutjar el papa, i ho feia en alguns casos.
Ahir va estar damunt la taula durant 2 anys la dimissió del cardenal Trancón.
Crec que
2 anys.
Sí. Bé, i després ja ve doncs la retirada, no? Després de tot el que ell va representar en aquesta època de la transició, no? I ell es retira a la seva terra natal, sobretot a Vila-real, i és quan escriu el llibre este de les Confessions, les Confessiones, que era la seva autobiografia, que es va publicar ja de manera pòstuma, quan ella havia faltat, en l'any 96. Hi ha detalls, jo, d'ell, que a vegades intento llegir entre línies, però clar, per això has de saber una miqueta del tema teològic.
Sí.
Les Confessions és el nom també del llibre més important d'Agustín d'Hipona, Sant Agustín d'Hipona. Agustín d'Hipona, diguem-ne que és el pare de la Reforma. Diguem-ne, no, vull dir, Martí Luter era reformador i ell era Agustí, i la teologia reformada, la teologia evangèlica, per tant la teologia més progressista a la qual se podia arrimar el catolicisme, era la de Sant Agustí, que és el que havia escrit les confessions i és el nom de la biografia, o el nom que li posa a la seva biografia. Per tant, jo crec que ahir ell sempre, en ese sentit de l'humor que dient que tenia, va deixar un missatge en clau sobre sí. la seva línia, la seva espiritualitat, que sempre havien dit que era sobretot social, és a dir, d'església, d'ajuda al proïsme,
la iglesia del poble, no?
La iglesia del poble, i ho demostra doncs aquesta primera pastoral que vas dir, que he dit al principi, no? Ell va escriure molts llibres, La nova forma de l'apostolat seglar, Renovació de la vida cristiana, Els seglars de l'església, és que contínuament...
Clar, són... Títols, sí, no deixa puntal sense fil, no? Punta.
Protagonisme del poble, vull dir, Els seglars de l'església, és que està claríssim. La parròquia, un altre llibre. L'església en el món d'avui, vull dir, a veure, podríem parlar de l'església en el món del segle XVI, en el Concili de Trento, no?
Sí.
En el món d'avui, modernització, no? El sacerdoci a la llum del Concili Vaticà II. I un que me crida molt l'atenció, litúrgia i llengua del poble, perquè sabeu que era tot en llatí.
Sí.
Que no dic que no siga bonic, a mi m'encanta el llatí, vull dir, vull subratllar-ho. Però clar, ahir ja durant molts segles anava la gent a viure la seva religiositat sense enterar-se de res.
Clar. I aleshores... si tu vols que la paraula, no, arribi al poble, tens que utilitzar la seva mateixa llengua, no?
Que avui en dia, en el món, diguem-ne, més laic, també ho podem pensar. A vegades hem tingut estos professors que ens expliquen, i expliquen molt bé, són molt bons, però no t'enteres de res. No,
clar.
No saben aproximar-se a aquesta part pedagògica explicativa per a que tu pugues seguir-los i probablement traure el suc que normalment tenen esta gent tan sabuda, doncs has de parlar la llengua del poble, no?
Vull dir, sí, sí.
I jo crec que era la línia del cardenal Tarancón i també del Concili Vaticà II. Ja sabeu que la seva vida la van durar a la televisió en una minissèrie de 2 capítols que s'anomenava El Quinto Mandamiento, que la van publicar al 2011 i que vos recomano, està en YouTube. Jo abans de vindre sí. al programa m'estan mirant alguns...
Sí, justament, quan ho has comentat m'han vingut les imatges, no, al cap, sobretot era Pepe Sancho, no, el que feia de cardenal Trancón.
Sí, sí, sí. Correcte, sí, sí. Va ser interpretat per Pepe Sancho i Roger Coma en les escenes de la seva joventut. Vull dir, i sa pel·lícula té més de 100 actors, 1.000 figurants, es va rodar en 50 localitats diferents, que la majoria d'elles, doncs, o totes, van tindre importància en el recorregut del cardenal Tarancón. I dic jo, el que sí que... jo crec que hauríem de destacar d'ell és que possiblement necessitem un Tarancón.
Clar, això era com la pregunta final, no? Has tocat molts temes, no? Que és com que podríem debatir-los, no? En l'estat actual que estem ara mateix, no? I clar, la pregunta és, podria existir un Tarancón? El necessitem?
Jo penso que sí que el necessitem, perquè això, i ara vaig a dir una miqueta més la meva opinió, no? I aquesta ala social, si està, que està, doncs ha quedat més diluïda, perquè a vegades els que estan al front, com quan van voler exiliar al bisbe de Bilbao, per dir, jo crec que era una cosa molt òbvia, que era que la llengua basca, com la valenciana en aquell
sí,
moment,
sí,
estava perseguida, no? Per el règim. Va dir una cosa que tampoc, que no era mentida ni res, vull dir, era una cosa completament òbvia, no? Però clar, tu quan escapses algú, quan traus el cap del que siga, d'un país, imagineu que segresten el president de la Generalitat o de l'Estat espanyol. D'alguna manera ens ho estan fent a tots. I al revés també. Si la persona que és el cap visible té, diguem-ne, un discurs determinat i ese discurs afecta a tota la institució. Aleshores, i este caire social, este caire d'apertura, de voler parlar la llengua del poble, de voler que el poble tinga protagonisme, doncs això jo crec que s'ha deixat un poc enrere i que ens fa falta. Ens fa falta, i jo crec que és un missatge especial per a Vila-real en estos temps difícils, no? Aproximar-nos a l'altre, allò que és social, perquè jo crec que és el llegat que va donar el cardenal Tarancón, que crec que fermament, i per això hem fet este programa, mereix ser fill predilecte, mereix tindre l'avinguda, mereix tindre el monument, mereix que la UNED porte el seu nom, perquè va representar molt, i ell estimava Vila-real. Ja no és per com ell estimava Vila-real, sinó també com després Vila-real l'ha estimat a ell, no? Tornant-li i sa predilecció que va tindre per nosaltres.
Sí, mantindre la seua figura viva, també.
I que, no sé si ho he dit, que va ser arxiprest durant un any. També, a l'arxiprestal. Vull dir, imagineu-vos que per a dir tot això va ser importantíssim.
Bé, Santi, jo crec que no se mos ha quedat res al guió, no? O sí?
Sí, se'ns han quedat moltíssimes coses, perquè el cardenal Tarancón no era només el que jo he dit, són moltíssimes més coses. Ens podem dedicar a llegir els seus llibres, que ens ha deixat com a llegat. Ens podem dedicar a llegir premsa, perquè estava constantment present en la premsa també de l'època. I no pararíem mai, s'han fet moltes biografies, ha escrit molt sobre ell. Doncs, per exemple, Ceferino de Blas, el cardenal que coronó el rei, Jesús Iniesta, Gonzalo Redondo, Pedro Rodríguez, són tots gent que ha escrit sobre ella. I sí que, si voleu investigar ara quan passeu per davant de la UNED o passeu per esta avinguda, doncs ja sabeu que no està ahí perquè sí, té una motivació.
Doncs bé, Santi, una volta més, gràcies per traslladar-nos, no?, i ensenyar-nos tant des d'aquesta ràdio i avui amb la figura del cardenal Tarancón. T'esperem el pròxim divendres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.